Són les 9 del matí.
Ràdio Estel.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Preguntar sempre és bona idea. Si tens cap dubte sobre els refredats, la mala circulació, la caiguda del cabell, l'insomni, la memòria o qualsevol altre aspecte de la teva qualitat de vida, tens un espai a Ràdio Estel on el doctor respon. Viure en salut. La secció de 12:45 del migdia a la caravana, on Laboratoris Marnis posa a la teva disposició les respostes d'un doctor i on descobrir tota la seva gamma de suplements que et poden ajudar. Viure en salut. L'espai de Laboratoris Marnis de dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Escola de Família. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família. Amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui parlarem de fomentar la creativitat d'infants i joves, de deixar-los i d'animar-los a que siguin artistes. I per parlar-ne ens acompanya en Toni Mata. Molt bon dia, Toni.
Molt bon dia, Olga.
En Toni és guionista, escriptor i pare, també. Sí, entre moltíssimes altres coses. I també estem amb la Sílvia Morilla. Bon dia, Sílvia.
Molt bon dia.
També farem els destacats, pel que ens interessa avui. Ets mestra, il·lustradora, coordinadora del programa Més Art a les Escoles FEDAC Cerdanyola i també ets mare.
Exacte.
A veure, vosaltres sou artistes, perquè estem parlant aquí de deixar que la gent sigui artista. Us considereu artistes?
Jo sempre m'he considerat obrer del guió, en aquest cas, o obrer de l'escriptura, perquè la paraula artista té una connotació que a mi em remet, òbviament, als Toulouse-Lautrec i a aquella època bohèmia, i no m'encaixa en absolut aquesta mirada bohèmia sobre el fet artístic. Però sí, seria artista, la concepció clàssica, però no m'ho sento d'aquesta manera.
A més, fixa-t'hi que tu has dit artista penrant de pintors. I ser artista és molt més que no pas ser el pintor, la plàstica, etc. No? Jo no tampoc m'hi sento d'artista, sí que tinc el cap en boig i sóc imaginativa, i aleshores com a il·lustradora és ara. Potser que podem parlar d'il·lustració, però sempre he fet dibuixos. No? La gent ho fa resumint. Ah, tu dibuixes.
Doncs quan vareu descobrir que volíeu guanyar-vos la vida com a obrer del guió o...
Doncs la veritat és que per mi comença de molt jove, perquè per mi la literatura, en aquest cas, i posteriorment l'humor d'una manera molt particular, funcionen com una eina, diguéssim, per entomar la meva realitat i moldejar-la i airejar-me'n, diguéssim. És a dir, és una eina, en aquest cas la creativitat, que et dona respostes pel teu dia a dia. I M'ho passava tan bé. Això és als 15 anys. Començo a llegir frenèticament, després descobreixo programes d'humor de ràdio i m'adono que aquesta gent cobra per fer coses d'humor. I penso, jo vull fer això. Però, clar, fer-ho, desitjar-ho no vol dir fer-ho. I per aquest motiu, com que no saps si ho aconseguiràs, i en el meu cas, diguéssim, no hi ha una salvaguarda que em cobreixi de caigudes per aventures...
No vens de família aristòcrata, per
molt
exemple.
Molt ben resumit. Doncs, aleshores, vaig estudiar periodisme també per tenir una professió a la qual tornar, cosa que he fet de tant en tant i m'ha anat prou bé.
Tu sempre dibuixaves?
Sempre dibuixava.
O sigui, de petita?
Exacte. És a dir, inclús ho agafava a vegades com una manera de jugar, no? Soc la mitjana de tres germans, aleshores quan els germans ja no volien jugar amb mi, dic, doncs jugo jo. I aleshores em dibuixava a vegades les històries que després jugaria. I per tant, doncs, des de ben petita. Sí que és veritat que ho vas treballant, sempre és molt complementari a la teva vida, i afortunadament doncs arriba un punt que la vida, la feina i tot s'alinea, no? I aleshores doncs
i surt.
Sí.
Però és curiós que amb el dibuix, segur que tothom recorda quan era petit que dibuixaves, no? Dibuixaves molt.
Clar.
En canvi, amb altres manifestacions artístiques potser és més difícil arribar i estar en contacte, descobrir-les.
Home, tota la part de ballar, és a dir, l'art més escènic, diguem-ne, no? Quan ets petit, clar, no els hi poses etiquetes escènic en l'art, no? Però balles, cantes, aleshores, jo crec que tira molt, depèn de com l'entorn on estàs, tenim a vegades a tirar més endavant o menys, no? Sí que és veritat que per generació, jo no sé tu, per generació, moltes vegades no t'hi poses en aquest món, doncs perquè fes una carrera, no? El món dels artistes, de vegades, és bueno, una miqueta més...
També fixa't que
difícil.
Parles de creativitat i d'art, però hi ha una cosa que és col·lectiva i altres que són individuals. Dibuixar, pintar, escriure, són coses que pots fer individualment i, per tant, venen a cobrir moments en què estàs sol i que potser et cal una certa introspecció i una certa evasió personal, i la resta, en realitat, són extraescolars que s'han fet grans. Comença així, en realitat. Per tant, jo crec que és diferent. Però realment jo el que crec que hauríem d'evitar és no carregar aquells pares i mares que ens estan escoltant de culpa, que és una cosa que és molt fàcil dir, hosti, què podem fer per fomentar la creativitat en els infants i joves? I els pares i mares estan escoltant aquest programa pensant, alguna cosa no he fet bé. Alguna cosa no he fet bé. De començar-me a apuntar una llista de tasques, de coses per fer, perquè el meu fill o filla pugui reeixir també com a artista. No, escolti, no cal. La creativitat és una cosa que és inherent a l'ésser humà i està bé estimular-ho, però tampoc cal obsessionar-s'hi perquè això és contraproduent, precisament.
I potser deixar espai.
I tant.
L'espai és una cosa que a vegades, a mesura que et vas fent gran, et van com limitant, no? I arriba un moment que tu tenies un record que sabies dibuixar i penses, però quants anys fa que no dibuixo?
I deixar que els nens triïn. Jo també dibuixava. Jo feia classes de pintura i llavors feia moltes caricatures com en Joan Vizcarra i de més gran vaig conèixer en Vizcarra i se les vaig ensenyar, etcètera, etcètera. Però allò ho vaig deixar perquè em va interessar més un altre art, l'art literària. No passa res, els nanos han de poder triar i hem d'entendre això, que és una manera d'expressió, és una forma d'expressió de l'ésser humà i que cadascú ha de trobar el seu forat. I allò que es diu que tots els éssers humans són creatius, és cert, el que passa és que normalment no ens hi atrevim.
Exacte.
Sí, la por serà un element que sortirà avui.
És a dir, jo estic amb tu quan dius aquesta... És a dir, tothom és creatiu, no? I la frase és que jo no sé dibuixar, jo no sé cantar, jo no... La gent quan s'encara les arts, ui, jo no en sé, jo no, això no en domino, no? I moltes vegades és deixar-se anar. I justament amb els petits, el fet de poder tastar, no?, una miqueta de tot, no tinguem por també als pares i a les mares de... És que canvia potser cada any de coescolars i va fent cosetes diferents. Bé, és aquell moment, no?, de poder-ho provar tot i saber trobar realment allò que més t'apassiona i el que et portarà quan siguis més gran potser a dedicar-t'hi plenament. Però és important que sàpiguen també tastar, triar, i serà, bueno, i tenir un ventall ben ampli. És una manera de créixer.
Vosaltres, com a pare, mare, que teniu fills, això de la creativitat, tu, Toni, dono per fet que és una cosa que has pensat, bueno, pues, ja anirà sortint, no?
Sí, sí, sí. Ens passa... De fet, el que hem de fer és limitar una mica. Sembla...
Tens fills amb esperit molt artístic.
Molt. I aleshores sí, fan les seves activitats d'art, tota mena d'activitats, fan moltes activitats, art, música, dansa, ho fan tot, però perquè ho demanen, perquè realment és això que creiem que no pot ser obligatòria la creativitat, és a dir, que els nostres fills tinguin els pares, el pare i la mare que tenen, no vol dir que ells s'hi hagin de dedicar, ni molt menys, i creiem que, bueno, això, senzillament, s'ho han d'aprendre. A mi m'agrada pensar que és com un esport, la creativitat és com un esport, perquè sempre pensem que l'esport té una consideració molt bona, perquè sabem que és bo per la salut. La creativitat, jo estic bastant convençut que com a exercici, diguem-ne, mental, és una cosa realment no només molt bona per la salut, perquè estic segur que genera un nivell d'autoconeixença i d'alliberament d'estrès absolutament incontestable, sinó que, a més, els prepara per un futur on els farà falta ser molt adaptatius. Aleshores, com que hauran de ser molt adaptables i molt flexibles, la creativitat no és una cosa que s'hagi aplicat només a les arts. Es pot acabar aplicant els recursos humans.
A la vida.
Sí, un advocat ha de ser creatiu quan busca alguna manera de trobar un forat en una llei per defensar el seu client, o un arquitecte ha de ser creatiu quan dissenya una casa, o una persona que està fent un prompt per a la intel·ligència artificial ha de ser creativa tenint en compte les limitacions, és a dir, a les necessitats que té aquella màquina a l'hora de comunicar-t'hi. Per tant, la creativitat per mi és una cosa que s'ha d'estimular d'una manera... És difícil, eh? D'una manera com jugant, com passa amb l'esport. L'esport és un joc. Mm-hmm. I, hòstia, a mesura que es van fent grans, veus si la cosa anirà en sèrio o no. Però no deixis mai de fer l'esport. Val? Aleshores, jo penso que els adults hauríem de canviar una mica la nostra manera de fer, perquè és que quan diem que els nens han de ser creatius, a mi, jo és que la gent la trobo, perdoneu, perquè tinc un element de misantropia molt acusat els darrers anys, trobo que la gent és avorridíssima. Avorridíssima i molt gris i molt normativitzada, diguéssim. Tothom és molt tallat pel mateix patró i ens deixem arrossegar.
La por. És això, justament, és a dir, sí que és veritat, doncs, que quan s'és petit, és a dir, quan s'és pare també, no?, i amb les criatures estàs atent i que puguin tenir i tot, no? Mm. La creativitat al final és exacta, és a dir, neix d'un mateix i a més, no és només, és a dir, s'ha de ser hàbil i s'ha d'anar construint aquesta creativitat i aprenent, inclús per solucionar un simple problema.
Clar.
Perquè de vegades és, i al final tens recursos, has de ser flexible, no?, i això a vegades t'ho porta al fet de ser creatiu i de tenir una agilitat mental de dir, vinga, va, som-hi, no? Aleshores, sí que és veritat, doncs, que una mica el que deia abans, és a dir, el que hem de fer és donar-los a aquests infants, des de ben petits, la possibilitat de que puguin tastar aquest, tot tipus d'experiències creatives, i a vegades també escoltar-los i acompanyar-los. És a dir, no cal incidir molt amb ells, no? Perquè ells mateixos, doncs, ja aniran descobrint realment el que és el que els agrada.
I com més s'exercita, millor va sortir la cosa?
O sigui, sí,
quan dibuixes la casa ja 50 vegades, ja té tota mena de detalls.
Mira, jo tinc una passió, que és el cel, i una de les coses que més m'agraden són els núvols. I aleshores, bé, clar, ho faig molts anys, no? Fa molts anys que ho faig, de mirar els núvols, i lo típic, dels núvols veus girafes, veus coses, i acabo veient històries. Clar, qui em coneix molt, de vegades em diu, Sílvia, has vist algun núvol? I fins i tot m'han arribat a enviar núvols. I dic, Sílvia, tu què hi veus? Dic, mira, dic, hi veig no sé què. Aleshores, clar, moltes vegades diu, oh, quina facilitat que tens. Dic, perdona. Dic, és que fa molts anys, que em miro el cel.
Això s'està exercitant.
I que em miro els núvols, vull dir, no és una cosa que em ve de cop. Sí que és veritat, doncs, que és com, són com els hàbits, al final, no? És a dir, quan tu vas aprenent, doncs, que la lectura, que com més llegeixes, doncs, vas agafant un hàbit i una agilitat, doncs, el fet de ser creatiu és posar-te, a vegades, en prova, en uns moments, doncs, d'això. Vinga, anem treballant-ho, anem florint, no? Anem...
Escola de Família, estem amb la Sílvia Morilla i en Toni Mata parlant de creativitat. Deies abans, Toni, un obrer del guió. Tu has treballat al Jueves, guionista del Benegre, programes de ràdio i televisió, has coordinat guions a programes d'Andreu Buenafuente, entre molts altres, però tot això ho associem a l'humor,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Aconseguir que la gent somrigui o rigui. Això de... O sigui, tu ja eres graciós?
Sí.
O sigui, tan petit.
No, sí, sí, sí. No voldria...
Va néixer rient.
No, vaig descobrir de molt petit que l'humor és una eina de distensió molt apropiada, per exemple, per a pares que es barallen. Això és una, és una eina molt útil. Per tant, torno a dir, és un mecanisme adaptatiu. I a mi em va anar molt bé. La família va anar molt bé en aquest sentit. I crec que això em va donar, diguem-ne, la seguretat de saber que... O sigui, tastes realment la força de l'humor. L'humor és una capacitat de canviar una situació en un moment. És a dir, no hi ha gaires coses tan poderoses com un riure. O sigui, posar-te a riure, aquell riure que neix, t'aparta de la situació que estaves vivint, sigui de patiment o sigui d'estrès o sigui del que sigui. I això ha sigut una cosa que he tingut la sort i el plaer d'exercir durant moltíssim temps i que sempre m'ha agradat molt i que ara estic trobant a faltar perquè ara els últims anys no ho estic fent tant. Però vaja, pel que deies de la pregunta, sí, és una cosa que la faig des de petit. I després, doncs, de seguida vaig començar en ràdios municipals a fer programes d'humor, d'aquí vaig saltar a Catalunya Ràdio, el jueves a Catalunya Ràdio, i després ja tots els programes de televisió que he fet, des de Buenafuente, Còmics, El Hormiguero, El Juego de Niños, en fi, i el meu propi programa de monòlegs, que també
és
vaig tenir
veritat,
un pas.
A la 2 Catalunya.
Sí, perquè això és una cosa que les recordo amb molt afecte, perquè una cosa és fer monòlegs, que he fet monòlegs durant uns anys. Una cosa és fer monòlegs per bars i teatres i tenir la reacció del públic de bars i teatres, i una altra cosa és fer-ho en un programa de televisió amb els condicionants que això té i amb els condicionants que ens vam trobar nosaltres, que ens va explotar la pandèmia en aquell moment, i per tant hi va haver un moment donat que vam haver de seguir fent els rodatges sense públic. Tenim com a públic només els càmeres de Televisió Espanyola, que són una gent que depèn del dia no són molt animats. Val, però vaja, va ser una experiència molt bonica i estic en aquest sentit molt sorprès de la trajectòria que ha tingut aquest nen que començava fent acudits perquè riguessin els seus pares.
Suposo que aquest feedback és molt important quan un deixa anar aquesta creativitat, les seves idees, i les ordena, i al final tens un monòleg o tens un dibuix, veure el que produeixen els altres, no?
Clar, en principi les arts són molt subjectives i són coses que neixen d'un mateix, no? Uh-huh. I és la teva pròpia expressió des de més a dins. Aleshores, de vegades et despulles amb les arts, no? Però, clar, la resposta quan la gent ho rep, clar, t'ha d'entendre, has de saber també arribar a aquella persona, i justament doncs, és important aquesta reacció, que és el que fa a vegades tirar endavant i continuar produint o creant coses, no?
Suposo, no, que en el cas de l'humor condiciona la resposta del públic per tirar una mica o fer matisos, tirar cap una banda o una altra.
Totalment. Jo tinc tres nivells aquí. D'una banda, els guions d'humor que faig per altres, que el fas pensant en que aquell presentador disfruti, val? I disfruti de l'aplaudiment del públic i del riure del públic, però tu saps el que busca aquell presentador, per tant, penses en un client, al cap i a la fi, o en aquell productor executiu. Després, els textos humorístics que he executat jo, sigui a ràdio o a tele o en teatres. Hòstia, aquí és més complicat, perquè ja li afegeixo una pàtina personal que de vegades me la jugo sabent que allò pot ser més arriscat, però necessites la reacció del públic. Val? Per tant, sí que et condiciona, lògicament, perquè has d'agradar. I l'última, que és la literatura, aquí ja em permeto ser absolutament egoista i la faig perquè m'agradi a mi. Bé, o sigui, és una cosa absolutament...
No estàs pensant en el lector.
En absolut. Bueno, estic pensant en el lector en quant a persona que vull arrossegar per unes pàgines i fer que miri aquí, que miri allà, i que pensi això i que pensi allò. És a dir, l'utilitzo com a subjecte creatiu, però no com que necessito que m'aplaudeixin. Val? No necessito el seu reconeixement. Si us agrada el llibre, fantàstic. Si no, escolta.
Ja l'heu comprat, no?
Va, no, ja està. No.
Per tant, gestiones diferent tant
totalment
la creativitat, les idees, l'humor, en funció de l'objecte final que s'hagi...
Ah, això volia dir. La literatura és purament hedonista.
I quan vas a les trobades amb estudiants,
Els explico això, sí.
Però volia dir, no, la teva darrera novel·la,
sí,
no?
Sí, sorprèn molt que els agradi. I em genera una situació, una sensació certament incòmoda, perquè per mi el fet que sigui tan íntima, la literatura fa que em crea la sensació que coneixen massa coses de mi, tot i que el que he explicat, el que he escrit i que ha tingut més èxit són la distopia Nascuts per ser breus i la seva segona part, que la primera es van dur 3 premis i, clar, això ha tingut una certa repercussió i es llegeix molt. I, ostres, quan vaig allà i veig el que els alumnes han sentit, el que han pensat, em sembla molt guai i m'agrada molt, però al mateix temps tens aquella sensació d'aquesta persona em coneix massa i jo no la conec a ella i és una sensació estranya.
Però trobes alumnes que mostren interès per què és això,
sí,
de ser escriptor, de ser guionista...
Sí, tant i tant. Com ho hauria de fer, quins són els passos... Aleshores, els explico tranquil·lament. Perquè és que no hi ha cap secret. El que em sembla trist és que el que els explico... És evident que ja ho saben, perquè no hi ha cap fórmula màgica. A no ser que tinguis algun padrí. Escolta, si tens un padrí i a sobre treballes bé, fantàstic, aprofita-ho. M'emprenyen els padrins que no treballen... Els que tenen padrins però no treballen bé. Que n'hi ha, eh? Però la resta del camí és molt feixuc i en aquest sentit la creativitat és molt bona, perquè abans la Sílvia explicava que ha dibuixat núvols moltes vegades i nosaltres ara mateix tenim una infantesa, uns joves que s'angoixen i que se senten superats amb molta facilitat i que els hi costa molt i se senten frustrats amb molta facilitat. I la creativitat precisament el que exercita és això, que, ostres, tu davant d'una situació complicada intentis fer-ho una vegada i una altra i una altra. Hi ha aquest component de repetició inevitable, i aquest component de picar pedra, però com que és una cosa que t'agrada, costa menys. Per tant, jo crec que ha de ser una cosa que acabi generant la creativitat, que acabi generant en la gent que la practica habitualment una certa tolerància a la frustració. Un amic guionista, un històric, en Joan Terrats, sempre em deia, és que jo no puc diferenciar entre feina i vacances, perquè la meva feina és el meu hobby. Una mica malaltís, però està molt bé viure així, saps?
De fet, moltes vegades la gent que té aquestes professions que estan, dèiem, totes vinculades amb la creativitat, no? Un cuiner, doncs, també, no? Una cuinera ha de ser creativa, depèn del tipus de cuina que faci, però inventar coses noves per poder sorprendre. Però suposo que molta gent es troba que veu, ara potser us estan escoltant, diuen, ostres, és que es guanya la vida de fent riure la gent, o es guanya la vida dibuixant, o es guanya la vida tocant el piano. A mi m'encantaria poder fer això, no? Vosaltres teniu aquest pensament de... És que si jo cobrés a final de mes, o quan sigui, de fer el que més m'agrada, que és dibuixar, és com un somni.
Bé, jo d'alguna manera no treballo ben bé és a dir, soc il·lustrador, però clar, jo ho compagino. Però clar, jo ho he pogut compaginar amb l'educació, que és la meva altra passió, no? Al final, quan compagines els teus dos mons, que realment són els que et fan vibrar i viure, sí que puc dir quina sort que tinc. Jo em sento molt afortunada, no?, de poder lligar-ho això. I a més, doncs, sempre em diuen, no?, que tota aquesta part més artística, jo sempre dic que el món està ple de colors, i per tant, soc una mica happy flowers, també, avui també. És la meva manera de viure, no? Però sí que el fet de... Ai, mira, ara se m'ha anat la que em preguntaves.
Aquesta possibilitat...
Ja m'he anat als núvols.
D'estar treballant amb el que t'agrada,
sí,
i gaudint alhora.
Al final, com totes les coses, és un treball, és una constància, és un esforç, és un anar a buscar. A mi sempre em deien, a casa no et vindrà a buscar ningú. Per tant, si un vol una cosa, és anar-la a buscar, és anar a treballar i apassionar-se per ella, no? Com més format i més treballat un estigui, però en qualsevol cosa... i a més li agrada, doncs ja és això, és la cirereta de la vida.
Fa uns anys a tu et varen encarregar posar en valor l'art, ara que deies, sí, que et dediques també a la docència, a posar en valor l'art de forma transversal i global a l'aula. Què porta a la direcció de les escoles FEDAC a fer-te aquest encàrrec?
Sí, justament doncs, fer que l'art encara brilli més, no?, a les escoles. És a dir, sí que és veritat que sortíem d'un confinament on la gent va ser molt creativa, justament per sobreviure en un moment tancat, se'ns canvien les rutines i creem altres hàbits. I en aquests hàbits, la creativitat, la imaginació, el fet de mostrar-se, i a més tothom sortia per Instagram, per les xarxes, ens van ajudar, no?, a poder-nos transmetre molt. I la gent va ser molt creativa. bé, sortim de del confinament, si fa no fa, i aleshores doncs, sí que hi ha aquesta força de cara a el que són les escoles FEDAC, doncs, que l'art cada vegada ha de ser més transversal, perquè justament és un llenguatge més, i és el llenguatge més íntim que tenim, no? Perquè per poder és una expressió més, i en moltes vegades, i la meva, això ho fa l'experiència que tinc amb de veure alumnes, jo soc mestra d'infantil i primària, per tant tinc una etapa molt llarga, te n'adones que justament aquelles criatures que de vegades tenen més dificultats amb les matèries, que els hi costa més, que són més vergonyosos, és l'art les que els ha ajudat doncs a potser a vegades dir ei, que sóc aquí, no? Ja sigui amb un dibuix perquè ha sorprès algú, ja sigui que a l'hora de cantar, mira tu com afina, ja sigui que a l'hora de fer teatre, doncs potser s'ha trobat a ser un protagonista i potser ha sigut aquell infant que a la classe no fa soroll, no? Aleshores, nosaltres hi posem molta importància que aquest art, a més, sigui transversal. Sí que tenim les matèries de visual, plàstica, de música, el que sempre, a vegades, s'han viscut com les Maries. Però hi ha molt més que no pas una visual i una plàstica.
I com ho feu? Ara, la pràctica, que ja està dissenyat, sí. Com té aquesta presència transversal, interdisciplinar, l'art, dins del dia a dia a l'aula?
Doncs, normalment, la manera més senzilla, i és com tot, eh? És a dir, és un hàbit i un ha d'estar acostumat, és moltes vegades amb els projectes. Al final és agafar aquells projectes que un treballa a l'escola i donar-li una mirada molt més artística, però inclús segons en quines matèries. De vegades, quan tu estàs explicant matemàtiques o llengua, tu pots fer una referència artística a algun artista que, per exemple, treballa de descomposició dels quadros. N'hi ha. Moltes vegades és manca de coneixement, no? És a dir, això és un esforç que has d'anar buscant i has de buscar artistes de tota mena, entenent-los globalment, arquitectes, dissenyadors, pintors, músics, i quan mires l'obra la pots anar lligant a les diferents matèries. Quan treballes en projecte, que al final és una, per exemple, l'art escènic es pot treballar en una escola, tens l'obra de teatre, però tu saps que ja estàs treballant una llengua, ja estàs treballant una matemàtica perquè has de construir escenaris, ja estàs treballant la plàstica, el que sigui, no? Aquesta és la manera que tenim de conduir l'art de manera transversal a les escoles. Nosaltres som 25 escoles i aleshores a cada escola tenim una facilitadora d'art que és la mestra encarregada doncs, d'anar estirant una miqueta que aquest art sigui cada vegada més transversal, no? I sobretot que es visqui. I només es pot viure creant petites experiències, no? El que diria moments memorables. I és en aquell moment en què els alumnes veuen doncs, bueno, diferents coses que a vegades poden sortir de l'aula, que això també és molt, molt interessant, no? És a dir, no tot queda tancat a l'aula, és un moment de sortir de l'aula i és una vivència absolutament diferent, però en el fons estàs aprenent. I el més important de tots és que has de preguntar sempre el per què, no? És a dir, saber realment estem fent això per això, per això i per això. I l'art, doncs, és un dels llenguatges més que tenim, però justament és el llenguatge, doncs, més, és molt visual, és molt musical, és molt creatiu, i aleshores les coses entren diferent.
És molt atractiu.
És molt atractiu, exacte.
Quan la canalla està en aquesta etapa d'infantil i primària, diríem que, o les extraescolars d'aquesta etapa que sí. Tu deies abans, que tothom està com molt predisposat, no?
Sí.
Que provin, que facin, a veure què els agrada... Però quan ja arriba el moment de anem a triar què fem, diríeu que ara ha canviat una mica la mentalitat. Fa uns anys era, no et dediquis a res artístic. Això t'agrada? Molt bé, fes-ho en el teu temps lliure, però estudia un dret, una medicina, una farmàcia, no?
Això et donarà diners, no?
Moltes Exacte.
Vegades.
Potser la... Sí. O està canviant una mica? S'està posant més en valor tota la feina?
No t'ho sé dir perquè encara no he arribat a aquesta edat. Per tant, no tinc pares i mares de referència amb qui pugui parlar d'això, però jo crec que sí, perquè hi ha no només un augment de consum cultural, però una evident pujada de nivell cultural de la gran massa de la població, perquè hi ha cada cop més gent que té estudis superiors, en fi, perquè és una cosa que va penetrant dècada a dècada a la població. Per tant, jo crec que és probable que sí. M'atreviria a dir que és probable que sí, que s'estan prestigiant aquestes professions. Això no vol dir que t'hi guanyis la vida. Quanta gent coneixem... Bueno, les històries dels actors que tant en tant fan campanyes per recordar-te que ara estan fent de cambrers... Mm-hmm. Clar, s'ha de tenir en compte que la cultura... Però és que la discussió en aquest tema és molt més global, perquè passa també amb la premsa. Els mitjans de comunicació tenen un munt de periodistes infrapagats, i estan infrapagats perquè la població no vol pagar el que val, el que val un diari o el que val veure la tele, i aleshores això fa que el mitjà de comunicació necessiti subvencions d'administracions, o necessiti publicitat de grans bancs que entren al Consell d'Administració, cosa que al mateix temps provoca una degradació de la imatge dels mitjans de comunicació i de la seva independència respecte al públic. I el mateix passa en el món de l'art. És molt més complicat. No podem separar la creativitat, les arts, de l'economia, perquè és separar-los de la vida. I això no funciona així. El diner és un bé essencial, igual com ho és l'aigua, l'electricitat o l'aire. Sense diners no pots fer res, és evident. Siguis artista o siguis enginyer. O, igual que un enginyer no pot arribar a final de mes si no li paguen per la seva feina, dignament, un actor, un escriptor o un artista de qualsevol disciplina, tampoc. Per tant, jo crec que hauríem d'aprofitar aquesta embranzida que ens dona el fet que cada cop més nanos vulguin dedicar-se al món de les arts o de la creativitat en general, perquè és un lloc on t'hi trobes confortable, un lloc on t'ho acabes passant molt bé, per aprofitar per prestigiar també econòmicament aquestes professions. Perquè no volem que acabin tots fent d'influencers. Però, clar, és una cosa que és difícil dir-los que no, si un influencer amb 21 anys es compra una casa que un professional amb 30 anys de carrera no pot pagar. No tens arguments. Més enllà que aquest influencer, doncs, bueno, sap unes coses molt específiques i que estan molt bé perquè ell es dedica, aquesta persona es dedica, però hi ha una buidor terrible i un grau de superficialitat que, igual que l'ensenyament ha anat penetrant en diverses capes de la població, si permetem que la superficialitat sigui premiada d'aquesta manera durant diversos anys, doncs tornarà a penetrar en aquest cas la superficialitat i ja hi serem tots.
Clar, o sigui, podríem dir que ara tothom posa en valor, o es creiem que es posa més en valor la creativitat amb totes les seves possibles manifestacions, però sou optimistes sobre que pugui desaparèixer o anar-se diluint aquesta precarietat, inestabilitat que sovint s'associa a... doncs això és igual a la interpretació, no? Els típics actors que diuen, és que jo tinc la sort que jo pràcticament cada any tinc feina, però tinc molts companys que han de fer moltes altres feines fins que aconsegueixen un paperet, alguna cosa, i que potser no es manté en el temps. Però trobaríem el mateix, no?, a la dansa, sobretot aquí que hi ha tan poca tradició, la música, depèn del moment i del que facis, la premsa ja no cal que parlem... No?
A veure, també és una qüestió, és a dir, com a mestre jo et diria, tot això comença des de les escoles, no? En el moment en què els infants s'acostumen, doncs, a tenir una manera de treballar, de metodologies, no? Una mica el més art de les escoles, FEDAC, tenim una metodologia de treball que se'n diuen les quatre pedagogies, i en el que primer intentem, doncs, que aquests alumnes aprenguin primer a observar el món, no? Observar, inspirar-se, després per poder, o hi ha sempre alguna cosa que et sacsegi, que seria anar a buscar les muses, i després sí que ve tot aquest procés de creació i després de reflexió. Quan un s'acostuma a anar treballant ja de ben petit, i des de ben petit va rebent aquests estímuls i aquesta manera de fer, sí que a mesura que es va fent gran, doncs sí que anirà buscant aquests camins molt més artístics. I després també, no? No només s'educa a l'escola, sinó que també hi ha els alumnes, sinó que també s'eduquen a les famílies. Les famílies també reben els inputs dels alumnes quan un ha experimentat o ha estat i treballa de manera més creativa. Això també va canviant una miqueta, per tant, la mentalitat d'aquestes famílies de veure les arts com alguna cosa que no et portarà res a la vida o potser a vegades són un complement de... No? Sí que és veritat, doncs, que quan un tria el camí de les arts per acabar que sigui la seva manera de viure, jo penso que és com totes les feines. S'ha de treballar, s'ha d'esforçar, un s'ha de buscar la vida. Sí que potser a nivell d'ajudes i recursos és un àmbit, doncs, que caldria posar-hi més força i, doncs, que se n'adonguessin que són importants per tot, no? Perquè al final... una obra de teatre, una música, un concert, el consum de la cultura de l'art el fem tots, no? Doncs, per tant, si ho consumim tots, per què no li posem més energia, més recursos per poder-ne tenir més? I si tenim més recursos, de vegades la qualitat pujarà molt més, no? Tindrem més. I no tinguem por també que hi hagi varietat, no? Moltes vegades les competències. Bé, com a mestre et diria, si des d'escola comencem així i tots anem amb aquesta mirada, doncs sí que la meva visió és més positiva, no? De dir, som-hi, Però sí que és veritat que arriba un punt que clar, és que també la visió dels demés, dels que més manen en aquest país, no? Doncs també tinguin aquesta sensibilitat artística i la valorin, i que creguin que és important.
Alguna recomanació?
Avui també tenim recomanacions que ens serveixen per seguir parlant de creativitat. Tenim una pel·lícula, un documental i comencem amb una xerrada.
¿Qué es para ti la creatividad?
Bueno, la creatividad es hacer algo distinto de cómo se ha hecho esas cosas hasta entonces, ¿no? La creatividad es pensar que en un cruce de carreteras es mejor que en vez de que las carreteras se crucen en cruz, pues que haya una rotonda, de modo que el coche entre, gire y salga por el otro lado, con lo cual evitas los accidentes que se producían antes, mortales, ¿no?
Que estem sentint és el publicista Lluís Bassat. L'any 2000 va rebre el guardó a millor publicista del segle XX, que quina impressió que et dona aquest guardó. Aquesta és una de les moltes converses d'Aprendemos Juntos, promogudes pel BBVA, aquelles entitats financeres, sí, de les que parlàvem abans, eh? Però que fan un producte de qualitat, que són aquestes converses.
Aquesta és la gràcia, clar.
Com que tenen calerons,
fan coses bones.
Poden aconseguir...
La pregunta és per què els tenen.
Exacte. Doncs aquestes converses les podem tenir a YouTube i vosaltres ho heu dit des del principi, no? O sigui, la creativitat pot estar tot arreu. No només es tracta de anem a dibuixar, anem a ballar, anem a escriure... I hi ha un moment que el Bassat diu és anar pensant com poden millorar-se les coses. Per tant, recursos humans, a qui apel·laves tu abans, ens serveix perfectament. L'haurien de tenir més present en general? Perquè segur que podria estar molt més present del que d'entrada diríem, no?
Clar, la creativitat, ja ho hem dit, insistim, és una capacitat purament humana, eh? I aplicable a qualsevol disciplina a la vida. Per exemple, quan es parla de lideratge empresarial, de direcció d'equips humans, hi ha una cosa que es diu sempre, que és que ha de ser com un enginyer, en el sentit que ha de veure què tal funciona la màquina i veure si alguna peça no funciona, substituir-la o com adaptar-la perquè funcioni millor. I això està constantment, des de la perspectiva, en aquest cas, de direcció, observant, diguéssim, un cos de treballadors per detectar què es pot fer millor. I l'única manera de millorar sempre és amb la creativitat i amb l'emergència de la intel·ligència artificial, que sembla que espanta tant a tantíssima gent. En realitat, el que hi ha és una oportunitat interessantíssima per recuperar totes aquelles tasques purament humanes i delegar en la intel·ligència artificial les que pot fer una màquina i no hi aportes valor, per exemple. Sabem que deixaran de ser necessàries feines com les dels notaris, per exemple, perquè al final ja ho pots fer avui en dia amb un smart contract a través de blockchain, ja pots donar fe i allò és immutable, per tant ja no faria falta. Per tant, és una professió que desapareixerà molt probablement, però les professions creatives depenen de l'experiència. Està molt bé, que tu li posis a una màquina certes indicacions i que et faci un dibuix o que et faci una obra, però al final tenen aquell tuf inevitable de que està molt ben fet, però és com menjar plàstic.
Falla, no? És com que punxa per alguna banda.
Clar. No? Aleshores, en les arts, jo crec que és un dels llocs on realment els humans podem retrobar el nostre espai. Igual que ha de ser també el moment de retrobar-nos en espais purament humans, com per exemple els serveis en geriatria o els serveis de cara al públic, l'atenció al públic, coses on no hi pot haver una màquina, on agraeixes que hi hagi una persona, doncs hem de posar en valor això. I què sabem fer bé, els humans? Doncs, escolta, ha arribat el moment d'ensenyar-ho i donar-li la paperassa a les màquines.
A l'àmbit familiar, tenir una mirada més àmplia, més lliure, no? Que deixar que s'expressin... Pot ser de gran ajuda per oferir espai a aquesta creativitat?
Jo crec que sí. És a dir, al final és, són moments molt, molt intimistes, també, a vegades, la creativitat, no? És a dir, quan aquell nano que li agrada dibuixar, o senzillament, a vegades, mirant com juguen els nens, veus que tenen són creatius o no, no? Com col·loquen les peces, com el que sigui, aquelles composicions que fan. Moltes vegades necessiten un punt de llibertat que no vingui condicionat ni per una... Jo sóc una amant del Lego, no? Però jo sempre he jugat al Lego amb les peces desmuntades i munto el que jo vull. Per tant, sí que ha de bé, de tant en tant, muntar les instruccions del Lego per crear tal cosa m'ha ajudat a cada després a dir, doncs ara, a veure com ho faig jo, no? Mm. Doncs també passa això, és a dir, a casa, moments doncs, de poder-se casar, no es puguin expressar, no? És a dir, càntides a fira, bé, potser no serà un gran cantant ni cantarà, no es guanyarà la vida cantant.
Però es desfogarà.
Es desfogarà. I qui et diu que aquell que canta ho ha composat ell, ho ha escrit ell? Mira tu, encara farà cançons, no? La lletra de les cançons. Doncs bé, sí que és important deixar-los que... No condicionar-los en això. La gent necessita poder-se expressar una mica d'una manera lliure, no?
Doncs no anem a cantar, anem a ballar.
Vinga.
Afraid. They're afraid. They are anxious and nervous. I would be as well in their situation. But also, let's do it.
Això és el documental 5 Days to Dance. És un documental que teniu a Filmin, per tots els públics, de Rafael Molés i en Pepe Andreu, i mostren com una parella de ballarins, ell és alemany i ella és espanyola, és basca, apareix a un institut, ho fan a diferents llocs, comença en Alemanya, però després els veiem a un institut del País Basc. Apareixen dilluns a una classe... Ja hem parlat abans amb el claustre professors, eh? No és que es presentin allà a l'atzar.
De sorpresa.
No, i els comuniquen que tenen 5 dies per pujar-se dalt d'un escenari i ballar.
Molt bé.
I ho fan durant tot el dia. Per tant, hi ha hagut la complicitat i el compromís de tot el claustre, que no deu ser senzill,
no.
Perquè són de secundària, no estem parlant d'I3 ni de tercer de primària, sinó... ja quan són més grans, que sembla que si ja no ho aprens llavors ja no ho aprens mai, que tot són agendes i currículums...
Tenim més prejudicis, eh?
També. I és increïble el que passa allà, perquè el documental el que evidencia és el poder transformador de la dansa i que gent que no ha ballat a la vida, el que tu deies abans, de cop comença el primer dia i tu ni els veus perquè estan al fons de la classe i no saps com, pim, pam, pum, pum, es van posicionant i al final troben el seu lloc. I no, ni volen ser ballarins ni res, per tant, com a instrument alliberador de... Tu cantes, per cert, a la dutxa?
Sí, fa falta, sí.
Ah, sí, fa... Però heu trobat algun altre canal d'aquells que dius a mi és que em funciona molt bé? Una cosa és que jo m'ho passi molt bé treballant, escrivint, però faig alguna altra cosa dibuixant que és super alliberador per mi.
Més arts?
Sí.
No, jo m'he centrat en la literatura. No. M'hauria agradat molt, molt, molt saber-ne de música, però crec que aquí sí que hi ha d'haver una base de coneixement. És a dir, jo no vaig estudiar música i m'hauria agradat molt. M'agradaria saber tocar algun instrument, perquè trobo que és una manera d'expressar-se més absolutament diferent de les que utilitzo habitualment. Sí que he sentit aquest plaer que comentaves, que vivien els del documental, però no, potser hauria de... He fet dansa, diguéssim, de manera absolutament inapropiada en un espectacle, ballava certa, amb una voluntat... incombustible, tu que em coneixes, però amb una manca de tècnica també molt notable, fet que donava un efecte, provocava un efecte còmic molt, molt, molt agraït pel públic, que és com pot ser que aquest tio, que no en té ni la més remota idea de ballar, s'hi posi tan seriosament, saps? Aleshores feia molta gràcia. Aquest tio està molt convençut, però clar, tenia un efecte còmic.
Estaves concentrat.
Sí, però feia un flamenco que déu-n'hi-do.
Però feia riure, sí, que en realitat era l'objectiu, no?
No, jo saps què passa? Que el meu tarannà és d'apuntar-me a totes. És a dir, buscar en aquest moment alliberador i diferent. És a dir, puc tenir més domini amb unes habilitats més il·lustratives, però sí que davant de les propostes, és a dir, he ballat en algun esdeveniment...
Quan necessitis algú, Toni, ja saps.
Perfecte, estic
esperant. Compartiu contacte.
Però sí que, per exemple, tota la part d'escenografia m'agrada molt, que és, per exemple, on jo poso molta força just a la meva escola més concreta, no? Que fem més art escènic, i li dono el valor que a vegades en el teatre sempre queda aquella part més d'interpretativa. Jo penso que és el global de tot, no? La part escènica també. Aleshores, justament, ara al setembre comencé un curs que em va dir el mestre. No és un curs ni és una manualitat, és l'ofici de vitrall. O sigui que aprendré l'ofici de vitraller. Per tant, bé, soc del tarannà que la coses que veig i que sempre estan relacionades amb l'art, a veure com ho podria fer. Amb més o menys gràcia, però buscant potser aquest moment alliberador. I he de dir, que no coneixo la història que has explicat, no l'he vist, aquest vídeo que deies, però ha de ser tremendo. És en el moment de tenir tots aquells alumnes i aconseguir tot aquest temps ballant, ha de ser magnífic.
Clar, una cosa que diuen aquí al documental és tothom té coses boniques, mostreu-les. Sí. Que potser és aquella manera, no?, d'anar trobant.
Jo crec que si agaféssim un hàbit que ja surt des de les escoles i, en mica, quan arriben sobretot a la secundària, que és una etapa que sempre diuen que és més dura, no?, és més tancada, realment, pobrets meus, les hormones les van tan boges que no saben com endreçar-les.
Bueno, alguns adults també, eh?
També, també. Si poguessin tenir aquest hàbit de mostrar coses boniques, jo crec que afluixaríem les angoixes, afluixaríem a vegades el viure, no? El que els hi toca, tot el que tenen endavant.
I què passa ara a les famílies que ens estan escoltant i tenen algun fill que és que vol ser artista, però tu veus que potser no han acabat de trobar allò amb el que podríem fer
bé. Què vols dir? Que no ho ha acabat de trobar o que no se li dona bé?
Que no se li dona bé. I que potser hauria de... Què els diríeu?
Que
els obrin els ulls, és que vagin millorant...
No passa, és que s'adonaran els propis nanos, crec jo. És a dir, jo crec que és evidentíssim. Què passa és que és certament difícil i l'art és una cosa absolutament subjectiva. El que a tu et sembla que està malament un altre li sembla meravellós, tot i que no vull obviar que hi ha d'haver unes bases
ja
de tècnica...
Aquella mínim que dèiem abans.
Evidentíssimes, però et canvio de tema perquè hi ha una cosa que m'agradaria afegir del que deia la Sílvia, que és que està molt bé fixar-nos en els nanos i el que han de fer els nanos, però jo trobo faltar més adults. És a dir, que hi ha un...
Connectats amb la creativitat.
Correcte. La rutina adulta, la vida d'anar a la feina, pagar factures, anar al gimnàs, anar a comprar... No deixa espai, o sigui, tot és massa seriós quan ets massa adult. Sembla que la creativitat sigui una cosa que sigui només per jugar, i està bé que sigui un joc, però els jocs s'han de prendre seriosament, i jo crec que la millor manera de fomentar la creativitat entre els teus fills és...
jugar.
Clar, és fer-ho tu també. No li pots dir al teu fill o filla, escolta, fes això que està molt bé.
Atreveix-te,
no tinguis por. No passa res que l'altre ho faci millor que tu o que tu et sembli que l'altre ho fa millor. Tu has de trobar el teu estil, fer-ho a la teva manera, disfrutar-ho, i si no ja provaràs una altra cosa. Com li dius això si tu no et treus mai el teu traje de la feina? No te'l treus mai. Sempre tens la camisa de treballador, o la de pare, o la de... Saps? No ets capaç de posar-te en aquesta altra identitat de creatiu, del que sigui.
Anem a donar idees.
D'acord.
Amb el que ve ara.
En el sur de Francia, su restaurante no tenía igual.
Anoche servimos esto. En este restaurante la cocina no es un matrimonio viejo y desgastado. Es una gran aventura apasionada.
Hasta que una familia...
Papà,
más despacio. A veure, us faré jo la prèvia, perquè si no hem d'estar aquí dos minuts amb el tràiler. Aquesta pel·lícula és Un viaje de 10 metros, és una meravella. La teniu a Prime Video i és una...
Tens totes les plataformes, veig.
Sí. Aquestes apps, de tant en tant, la van fent a la 1 i a la 2, la van...
Està bé.
Projectant.
La van passant.
Sí. però és molt bonica aquesta... L'he vist diverses vegades, a més, i em quedo perquè m'agrada molt. És una família de migrants, venen de la Índia, han estat a Anglaterra i se'n van fins a França i compren una casa que cau a pedaços i allà instal·laran el seu restaurant de cuina hindú i just al davant, a 10 metres, tenen un establiment, un restaurant amb una estrella Michelin de cuina francesa i és com aquest descobriment, no?, de la cuina, de com el jove de la família de la Índia és increïble el que fa i com algú que ja té l'estrella Michelin es deixa seduir per aprendre coses noves. Mm. O sigui, que mai és tard, no? O sigui, els adults que ara estem aquí, perquè nosaltres també estem escoltant el programa, també potser podem com obrir finestres i que comenci a córrer aire i provar coses noves.
Sempre estem... És a dir, sempre hi ha temps de fer les coses, sempre. Que ens fem grans, però sempre hi ha temps. Jo vaig una mica amb el que deia abans el Toni, no?, dels adults, de treure'ns el vestit de pare, de treballador, quan arribem a casa.
Seriós.
Clar, seriós, exacte. Clar, és a dir, hem de ser model dels nostres fills, no? Hem de ser un referent. Per tant, si els motivem a fer alguna cosa, fem-ho també per nosaltres. I no deixem aquell infant que un dia vam ser, no? És a dir, és una cosa que es diu molt, però és que és veritat. És a dir, la vida portarà complicacions, dificultats, hi ha moments de tot, de tots colors, però... A vegades retornar a ser aquell infant, tenir aquella creativitat o el que sigui, et dona moments i maneres, a vegades, de plantejar-te els problemes d'una altra manera, no? I, per tant, sempre estem atents. Jo us ho deia abans, no? És a dir, hi ha tarannàs, doncs, que un sempre va aprenent. I és bo anar aprenent. Desaprendre i aprendre. I vas creixent. Per ser grans no vol dir que deixem de créixer.
Exacte. Ja llavors som uns bon model, no? Diríem, un bon model, perquè ens atrevim i tal. Què passa quan a casa hi ha algú que té por a fer el ridícul? Aquesta por que dèiem abans, no? Que li costa, que tu veus que té coses a dir, però que no acaba de trobar la manera.
Bé, la por a fer el ridícul és una d'aquelles pressions socials absurdes que ens hem d'anar desempallegant, ens ho hem d'anar traient de sobre tan aviat com puguem, perquè realment, al final, la por és una cosa que et paralitza, que no et deixa fer coses que realment et venen de gust. Si a tu realment et ve de gust, per no fer-ho ja és una derrota. Fer-ho i fer-ho malament, o tu creus que malament, o que tu creus que no agrada, doncs no és res més que el primer pas per tornar-ho a fer una miqueta millor. És a dir, no entendre que ningú fa... Ningú vol dir ningú, ni l'artista més gran de tots els temps. Mozart era a banda d'un superdotat, era un nano pràcticament maltractat per la repetició, diguéssim. Sí, vull dir que no s'apareix Déu amb una vareta i et toca. No funciona així, això. I has de posar de la teva part. I el primer pas és treure't la vergonya al damunt. No passa res.
De la teoria a la pràctica.
Anem cap a l'aula per veure què passa a l'aula on hi ha joves que fan l'itinerari de música i arts escèniques, que aquest sembla ser que tenen clar que volen conviure amb la creativitat. Saludem a la Gemma Millán, que és tutora de primer de batxillerat d'arts escèniques a la Salle Barceloneta. Molt bon dia, Gemma.
Hola, bon dia. Què tal?
Molt bé. Escolta, tu ens podries fer un retrat robot de l'alumnat que tria aquest itinerari? Tenen coses en comú, més enllà de les ganes de creativitat, de deixar-la sortir, d'expressar-se...
Bueno, realment sí, perquè... Bueno, tots també tenen un tret comú, del que esteu fent a col·lació, el que esteu parlant, perquè treballen bastant el que és la por al ridícul. Molts la tenen molt superada, però hi ha molts que es volen enfrontar d'alguna manera i és un pas cap endavant enfrontar-se justament a això. Perquè, clar, en un batxillerat de música i arts escèniques t'has de posar en el centre del focus moltes vegades, no? Diguem-ho així. Però en general és un alumnat que no s'ha sentit còmode els ensenyaments que s'han impartit a l'ESO, que no acaba de trobar el seu lloc dins d'una cosa tan acadèmica. Hi ha alguns que sí que ja tenen claríssim, no?, que volen aprofundir en temes o àmbits artístics perquè ja venen durant molts anys que han fet ball o han fet cant o han fet qualsevol altra cosa, no? Però hi ha molts que sí que venen amb la idea de no han acabat de trobar el seu lloc a l'ESO i creuen que allà poder veuran coses diferents i, òbviament, entre elles s'haurà d'enfrontar-se a totes les seves pors, que és una de les primeres coses que faran.
I a banda d'això, a mesura que van avançant els mesos, no, ara que ja gairebé estem aquí a final, recta final de curs, els ajuda? Abans parlàvem del poder aquest de la creativitat, de l'art, com un instrument, una eina per manifestar-te, per comunicar-te, per treure coses de dins, els funciona?
Sí, a veure, jo crec que l'art ens ajuda a tots, no? La sensibilitat artística, jo crec que inclús als adults, no? Però molt especialment als adolescents, que ja s'estan formant com a persones, no? Com preadults petitets, que podríem dir, no? Perquè ja no són nens, les coses com siguin. Jo crec que els dona una visió molt diferent de les coses, no? I a l'hora d'enfrontar-se, per exemple, no sé, ara se m'acut, un tema com filosofia, que és un tema que sí que els entra a batxillerat clàssic, es fa selectivitat, clar, des d'una vessant més artística fan plantejaments molt diferents, ja només des d'una matèria clàssica com seria aquesta. Però, òbviament, amb l'art i treballant tot el que treballen, des d'una improvisació, fer fotografia, sortir al carrer i fotografiar, per exemple, que ho fan també amb una activitat que es diu creació fotogràfica, o escoltant una melodia des d'una altra perspectiva, buscant què hi ha dins d'aquella melodia realment, no simplement què diu o com sona, jo crec que els fa sentir-se molt diferents i que els dona moltes més eines per enfrontar-se a les situacions que tots ens hem d'afrontar a la vida, no? D'adolescent i d'adult.
Quina enveja. Quina enveja els que han pogut fer aquest itinerari de música i arts escèniques. Jo ara m'hi tiraria de cap. Gemma Millán, moltíssimes gràcies.
De res, un plaer.
Adéu, bon dia. Estem a punt d'acomiadar-nos, però abans us volia preguntar per alguna cosa que últimament us hagi fet feliç i que estigui relacionada amb la creativitat. O algú que ha fet alguna cosa creativa...
Algú que hagi fet alguna cosa que hagi fet...
I que vosaltres, que sí, o que heu menjat, o que heu llegit, o que heu vist, o que heu sentit i que us ha agradat.
Bueno, és que mira... A mi, per exemple, m'ha fet molt feliç ara acabat els Germans Karamazov de Dostoyevsky. I m'ha fet molt feliç. Estic llegint ara una novel·la contemporània i em queda molt més lluny que aquesta novel·la russa de fa més de 150 anys, saps? Realment, el fet de veure com abordava, en aquest cas, Dostoyevsky, alguns temes essencials de la vida, a mi m'ha sigut un plaer llarguíssim, però un plaer.
Millor així no s'acabava. Sí. I tu, Sílvia?
Ai, és difícil, perquè el meu dia a dia veig moltes coses a l'escola, no? És a dir, el fet de potenciar l'art, i a més ara estem preparant una jornada d'art, clar, vaig rebent el feedback de molts projectes que es presentaran i vas pensant, Déu-n'hi-do, quines coses tan maques que estan fent, no? I, per tant, bé, em costa molt concretar en una, la veritat.
Sílvia Morilla i Toni Mata, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
A tu.
Ha estat un plaer i ara veuràs que tancarem el cercle. Perquè tu has començat parlant...
Què he fet?
...de Toulouse-Lautrec.
Ah,
oi?
Mira,
no sabies que és un dels meus pintors favorits.
Què dius, ara?
I ara veuràs què és el que ha passat. Que nosaltres avui, i acabem amb música, com tots els dies, i la cançó d'avui és Goodbye Toulouse, dels The Stranglers. Però el millor de tot és que jo vaig veure Toulouse i vaig pensar, Toulouse-Lautrec, i resulta que és Toulouse la ciutat. Quin xasco?
Ah, Toulouse està bé.
Però bé, us quedeu amb la música. Fins aquí el programa d'avui, amb en David Morral al control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu molt bon cap de setmana, i fins dissabte vinent a les 9, Escola de Família.